Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Que hay que sacarlo adelante y lo sacaremos.
Buenas tardes, Diego. Joaquín Basigalupo, de la cadena COPE. Quería preguntarte qué opinabas de los cánticos de A segunda que se escucharon durante el partido.
No tengo nada que opinar. Respeto muchísimo a todos los equipos. Y de hecho le doy la enhorabuena por la victoria al rival.
Joan, l'última.
Sí, Diego, una més per meva. Veient la situació, entendries que el club es plantegés un canvi a la banqueta a les pròximes hores?
Eso no depende de mí. Yo todo mi foco está en intentar levantar este vestuario. Gracias.
Muchas gracias.
Doncs fins aquí les paraules de Diego Martínez. Inevitable preguntar-li, evidentment, per la seva continuïtat a la banqueta de l'Espanyol, i com és habitual també en aquest tipus de situacions, doncs el tècnic que es veu amb forces i convençut de capgirar aquesta situació, i dient que l'Espanyol en alguns trams d'aquesta primera part i segona part, sobretot durant el partit en general, doncs ha competit i ha jugat de manera organitzada. En qualsevol cas, haurem d'estar atent a les pròximes hores si hi ha algun canvi pel que fa a la percepció de la directiva, pel que fa a la situació de Diego Martínez. Però vaja, coneixent el club i veient els precedents, a mi em sorprendria molt que l'Espanyol plantegés un canvi a la barqueta.
Ara escolto l'Edu, que has estat escoltant tot atentament des de la zona alta de Montilivi. Abans dues coses, ara hi tornem a centrar-nos en el cas de Sergio Lozano, però abans s'acaba la Q2 de MotoGP. Quim?
Amb gran notícia pel motociclisme català, perquè tornem a tenir un Márquez a la pole position. La setmana passada era el gran Marc Márquez, i aquesta setmana a l'Argentina, pole d'Àlex Márquez, que des que ha fitxat per Ducati torna a ser aquell pilot que va guanyar el Mundial de Moto2 i de Moto3. Àlex Márquez, que ja venia de la Q1, millor temps a la Q2 sobre l'asfalt mullat de Termes de Río Hondo, i per tant una pole que, com totes les d'aquest any, val per dos. Primera posició a l'esprint d'aquest vespre a les 8 i primera posició de sortida a la cursa de demà a les 7 de la tarda. Al costat d'Àlex Márquez, a la primera fila, dos pilots de Ducati més. Segon, Marco Bezzecchi, tercer el campió i líder d'aquest Mundial, Pecco Bagnaia. I a la segona fila, per la Yamaha de Franco Morbidelli, quart. L'Aprilia de Maverick Viñales, cinquè, i un altre Ducati, Joan Zarco, sisè. La tercera, dues Ducatis, Luca Marini setè i Jorge Martín vuitè, i una Aprilia, Aleix Espargaró novè, que l'any passat va guanyar Termes i enguany ho tindrà més difícil. Àlex Rins l'arrencarà dotzè des de la quarta fila.
Perfecte, gràcies, Quim. Fins ara.
Fins ara.
Passen dos minuts de dos quarts de cinc. El Barça de Futbol Sala ha acabat el seu partit. Molló.
Sí, ha guanyat 1-4 al Palma, per tant jugarà contra el Cartagena a la final de la Copa del Rei de Futbol Sala. El quart l'ha marcat Ferrao, però la notícia és aquest genoll dret de Sergio Lozano. L'espera, òbviament, de proves, però recordo que ja s'ha trencat tres vegades aquest genoll dret. Per tant, podria ser la quarta. Toquem fusta i esperem que no sigui així.
Se n'anava plorant
Arnau
cap
Martínez a la zona mixta,
la zona de banqueta.
Escoltem,
Arnau.
Tant com fos possible, perquè l'heu neutralitzat molt, no?
Sí, Darder per mi és un jugador top, jo crec que és junt amb José Luis Bradway els millors de l'Espanyol, i sabíem què passava per allà, sabíem que tindríem la pilota i les pèrdues aquestes amb Darder, que pot fer passes a Bradway a l'espai i José Luis dintre l'àrea, ens complicarien les coses.
Arnau, aquí Miquel Agut de RAC1, per començar, el millor gol de la teva carrera?
Sí, òbviament, sí.
Què vol dir, òbviament?
Sí, perquè, a veure, els gols de petit no, ni me'n recordo ja, però sí, òbviament.
Ah, però perquè no és el primer amb el primer equip, que n'has fet d'altres.
Sí, però jo no l'he vist el gol, sincerament, m'han dit que ha entrat per tota l'esquadra i ha donat el pal, però la veritat que molt content pel gol i per la victòria.
Has reaccionat ràpid, no?, perquè a vegades us ha passat que us he tingut un corn a favor o una falta i que us han agafat a la contra perquè no ho ha acabat la jugada, i és d'aquelles que suposo que penses, xuto si va dins collonut, i si no, doncs mira.
Sí, com bé dius, havia d'acabar la jugada, m'he controlat i dic, se'm venien jugadors de l'Espanyol, i xuto i a veure què passa.
9 minuts de temps afegit, no sé què heu pensat, perquè heu marcat el gol de la victòria el 88 i quan heu vist el 9, com ha estat aquest temps afegit? Deu haver estat agònic, no?
Sí, s'ha fet molt llarg, la veritat, però bueno, si l'àrbit diu això, pues tocarà seguir i ja està.
I l'última per part meva, 8 punts de marge de moment sobre el descens. És una dada, a l'espera de la resta de partits de la jornada, molt important, perquè havíeu tingut alguna oportunitat per intentar distanciar-vos del descens i no havíeu pogut, fos contra l'Atlètic de Madrid, fos a Vallecas, fos a Getafe, avui sí.
Sí, és ho hem dit, i era un partit important per això també, perquè teníem l'Espanyol a baix i havíem de distanciar-nos d'ells.
Queda una última pregunta para Arnau, encara la zona mixta de Montilivi.
Dais un paso muy importante para la permanencia. Se ha notado que había derbi, tensión, el campo, en la grada. Sabéis que le habéis dado un golpe también al Español para que se vayan un poquito, para que estén un poquito más abajo, ¿no?
Sí, sabíamos que era un partido importante y por eso hemos salido así, yo creo, también, porque, como has dicho, es el derbi y aquí teníamos que ganar sí o sí aquí en casa, además ganando con la Verage, por ser un caso, y, como has dicho, distanciarnos más del Español.
Arnau, felicitats pel gol. Acabes de tornar amb la sub-21, has marcat. Com et sents per afrontar el que queda temporada?
Molt content, la veritat, i amb il·lusió d'aconseguir la permanència aquí i la veritat que molt content aquí amb tothom.
Doncs au, molt content que està Arnau, que se'n va somrient de la zona mixta, segurament millor al camp que davant dels micròfons, que és una cosa que no li acaba d'agradar tant i que avui, per cert, a banda d'un gran gol, ha recollit també una targeta groga, la novena de la temporada, o sigui que està a una de l'ascensió. Això sí, podrà jugar al Camp Nou i també podrà jugar al Camp Nou Santi Bueno i David López, que estaven amenaçats d'ascensió, i si us sembla podem anar ja cap a la sala de premsa perquè Mitchell ja està entrant ara mateix.
Doncs sí, està entrant l'agut al darrere seu per escoltar les impressions del tècnic Vallecà del Girona. Avui segur que satisfet, apropant-se a aquest objectiu del 53, encara que li queden lluny, li queden a 19 punts aquest 53 que busca el Girona a final de temporada, però això sí, amb aquest més 8 sobre la zona de descens.
Comencem la premsa. Comença Miquel.
Hola, Mitchell, bona tarda, Miquel Agut.
Bona tarda.
La primera, si m'ho permet, són 8 punts amb el descens i una mica més a prop del 53.
Sí, és un partido muy importante conseguir los 3 puntos y, bueno, muy feliz porque los jugadores han interpretado perfectamente la dificultad del partido y cómo teníamos que controlar. Solo nos han tirado una vez a puerta, que ha sido gol, y teníamos muy claro cómo defender el juego directo. El trabajo de David, Santi y Uri para defender las situaciones con Joselu y luego la capacidad de defender el área, lo hemos hecho espectacular. Y luego las transiciones, ser un equipo que con posesión tuviéramos control. Nosotros somos un equipo que muchas veces es muy alegre en el juego y nos penaliza en alguna situación las transiciones, y hoy lo han hecho perfecto. Borja han controlado la posesión, llevando el balón a zona 3, y ahí es muy difícil que un rival te haga mucho daño cuando está a tantos metros de portería rival. Y creo que el partido ha sido un control total, sin tener esa, como digo yo, esa alegría o esa soltura que muchas veces ponemos en el campo, pero hoy era un partido muy importante que tuviéramos control, y estoy muy feliz porque lo han interpretado, y jugadores como Uriol, como David, te marcan un poco el devenir de los partidos con su mentalidad, con su saber estar, y la verdad que muy feliz porque era un partido muy difícil, un partido muy difícil, y es un paso importante. Queda mucho todavía, quedan 11 partidos y tenemos que pensar en el siguiente, que es un partido que hay que disfrutar, pero que hay que competir igual contra el Barça, y tenemos la ilusión de poder ir allí a hacer un buen partido, y sabiendo la dificultad que tiene. Ya te digo, 3 puntos importantísimos. No miro un poco la diferencia con los demás, sino nos miramos a nosotros mismos y queremos, con 34, quedan 12 jornadas, es una buena puntuación, pero ni mucho menos estamos donde queremos, porque hay que hacer muchos más puntos.
I la segona, el tècnic i els jugadors de l'Espanyol s'han queixat de l'arbitratge al final del partit. Et sembla que l'arbitratge ha tingut incidència en el desenllaç del partit?
Bueno, yo creo que no. Las jugadas, la expulsión y el penalti, a mí me da la sensación de que son claras. Y luego en el devenir del partido no he encontrado ninguna situación extraña ni... Para mí, bueno, siempre digo lo mismo, los árbitros hacen su trabajo, nosotros hacemos el nuestro, buscamos intentar ayudarles en todo momento, aunque a veces, bueno, tenemos pequeños rifirrafes, como le pasa a todo el mundo, pero en este caso creo que no tiene, vamos, para mí el resultado es justo.
Hola, aquí Michel, Eduard Solà, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ahir deies que era un partit de més de 3 punts. La celebració que heu fet al final demostra que el partit era de més de 3 punts.
Sí, porque rompemos una racha de 3 partidos sin ganar, aunque veníamos de empatar en Vallecas. Le ganamos el gol a Veras al Español. Bueno, metemos 8 puntos al descenso, aunque tienen que jugar los rivales. Bueno, por todo es un paso adelante. Pero sobre todo por lo que te digo, porque la dificultad del partido era máxima y la sensación que tengo es que el equipo ha competido espectacular. Habíamos hablado del control, es que lo tengo que decir, habíamos hablado del control, porque somos un equipo que cuando juega bien jugamos muy bien, pero a veces... hay situaciones de transición y no, hoy nos han hecho un gol, pero es que nos han tirado una vez a puerta. Es el camino para tener porterías a cero y eso es algo que el equipo está trabajando, que está mentalizándose y para mí hay veces que nos tenemos que soltar un poco más, ser más alegres, que es lo que me gusta a mí, pero hoy era un partido para controlar. Breadway, Darder, Puado, conducciones espectaculares con una potencia brutal, José Lu en el área. No es un partido como para que se abra demasiado y eso el jugador lo ha entendido perfectamente, sobre todo te digo jugadores de dentro que suelen ser jugadores muy dinámicos y que como Iván, como Borja, y han hecho un partido táctico perfecto para mí.
Buenas, Mister Joel de l'Esportiu. L'expulsió de Sergi Gómez ha estat benzina per al teu equip, gasolina? Ho dic perquè semblava que el partit es posava de cara per l'Espanyol, però ho ha canviat tot, l'expulsió i l'entrada d'Estuani.
Yo he visto el partido con la dificultad que tiene, con el Espanyol es un equipazo, Diego es un gran entrenador. Yo he visto el partido controlado en todo momento. El 1-1 nos ha hecho un pelín de daño, pero no veía... Es que siempre hay que trabajar en defensa aspectos que el rival te pueda hacer daño y habíamos pensado muchísimo en las situaciones de dos parados por fuera y meter a Uri en casi como un tercer central para la capacidad de que uno pueda disputar y los otros pudieran tener amplitud de campo para que los laterales no cerraran demasiado y que miráramos un poco en el uno contra uno que Puado, que Breadway, que Rubén no tuvieran conducción para encarar, porque son jugadores muy potentes y eso lo hemos hecho muy bien y en ninguna parte del partido he visto situaciones de ese tipo, que era lo que teníamos que trabajar. Y luego el juego directo y la estrategia, pues bueno, es un equipo que tiene envergadura, que tiene potencial, que hace bien las cosas y hemos defendido muy bien. Entonces yo, para mí la expulsión no ha sido determinante. Creo que el partido ya estaba donde nosotros queríamos en todo momento y para mí la sensación ya en el descanso era de que teníamos que ir por delante en el marcador. O sea, la sensación que tengo yo en cuanto al control del juego que teníamos.
Buenas tardes, Michel. Joaquín Basigalupo de la cadena COPE. Una acción de la que saca mucho provecho el Español normalmente, lo comentaste antes también, es José Lu caído a banda, sacando ventaja sobre los laterales en juego directo. Pusieron a Romeu ahí también y no sé si la presencia de Javi Hernández también respondía un poco a intentar evitar ese juego directo del Español.
Sí, iba por ahí, pero sobre todo lo que te decía de hacer una línea más, más ancha que de costumbre, porque las diagonales a José Lu, ellos son capaces luego de bien que se la quede él y descargue, o bien en la peinada que el extremo te pille en una situación corriendo para atrás. Y eran situaciones que habíamos trabajado mucho durante estos días para defender ese tipo de transición. Ha habido una en la primera parte de Rubén que ha ido José Lu allí y le ha pillado la espalda Rubén a Javi y hemos modificado un poco la posición de Uri todavía más en la segunda parte, cayendo un poco más al costado izquierdo para defender ese tipo de situaciones, pero es un equipo que te genera mucho. José Lu me parece que es el segundo jugador que gana más duelos aéreos y que gana más disputas en balón ofensivo, pero es que Vinicius es el quinto. O sea, estamos hablando de dos jugadores con un potencial enorme y el equipo ha sabido defender. Porque es que de ahí se generan muchas situaciones porque tienen grandes futbolistas. Hoy Darder no ha tenido esa conducción porque han trabajado muy bien en la defensa de espacios Iván, Borja, Uri, los dos extremos que han cerrado más que nunca. Es que para mí el partido de mi equipo ha sido espectacular en cuanto al control de lo que queríamos hacer. Y eso, bueno, me voy. Si hubiéramos empatado, te lo juro por Dios que diría lo mismo. Porque la sensación que tengo es que el jugador ha sabido interpretar perfectamente lo que buscábamos.
Y, perdón, nada más, antes hablabas de que había competido muy bien el equipo. ¿Puede ser que necesitara ese golpe de victoria de carácter, más allá de que deportivamente hizo lo que tocaba, a veces lo hace y no toca llevarse los tres puntos, pero hoy aparte tuvo ese punto de carácter, de lucha, que el equipo necesita en lo que se viene para el final de temporada, ¿no?
Sí, porque, bueno, el carácter mismo de Stuani, meter un penalti en el minuto 90, 88, pues no es fácil. Y tiene una capacidad, siempre que estás tú en el campo estamos cerca del gol, sus minutos él sabe que tienen que ser de calidad y lo son, lleva 7 goles, más uno en Copa, 8, es un jugador diferencial para nosotros, con un rol diferente al que él ha tenido, pero es un jugador de ese carácter que nosotros buscamos para nuestro equipo. Pero el carácter lo ha tenido todo el equipo, y es como dices tú, hoy ha sido una victoria que había que trabajarla mucho y generar superioridades a un rival que es capaz de defender bien, que es defensa de espacios, que se junta bien, que sale en transición, no es fácil. Y hoy creo que el equipo ha atacado muy bien y ha defendido muy bien.
Hola, Mitchell, felicitats per la victòria. Què ha passat amb Reinier, que ha vist vermella mentre escalfava? I com està en Javi? Merci.
Bien, no, Javi se l'han subido... Han subido los isquios o los gemelos, no sé cuál es, qué era. Nos había pedido ya el cambio un pelín antes de la entrada de Rorro, pero quería ver si con la entrada de Rorro ganábamos un poco de velocidad y que él estuviera más tranquilo en como línea de cuatro y luego al final no podía más. Y Reinier, el árbitro en una situación anterior me ha venido y me ha dicho, oye, voy a expulsar a uno pues, si siguen protestando en la banda. Y bueno, la siguiente jugada, pues el línea le ha dicho que el 19 le había dicho que estaba, no sé cuál ha sido la... saldrá ahora en el acta, ¿no? Algo... Y bueno, Rey tiene que aprender de esto, porque es un jugador que igual lo necesitábamos hoy. Yo tenía pensado meterle en la situación de Iván o de Borja, porque es un jugador con mucho talento y con mucha pata para sostener y el centro del campo y ser capaz de romper a los espacios, que él tiene esa capacidad, y no lo he podido sacar. Y él sabe que ahora le podemos perder uno o dos partidos. Entonces, bueno, por nuestra parte no me gusta que él... Bueno, no le tiene que decir nada al árbitro. No le tiene que decir nada al árbitro, se ha equivocado y... Bueno, tendrá su sanción dentro del grupo interna porque es un jugador importante. En esa posición, Yangel está lesionado. Aleix no sabemos si llegará al día del Barça. Acumulamos muchos minutos por dentro. No tenemos muchos más recambios. Está Artero y sacar a David de la defensa para ponerlo por delante, pero no hay mucho más. Entonces, bueno, él tiene que aprender de esto. Es un chico que le necesitamos mucho y que es importante para nosotros. Muchas veces los jugadores no se dan cuenta que 25 minutos, 30 minutos de calidad te ganan un partido y te hacen diferencial. Y muchas veces cuando vemos solo el once inicial parece que lo demás no aporta, y hoy Stuani en 10 minutos te ha ganado el partido. Entonces, bueno, necesitamos jugadores de este tipo.
Hola, Michel, Laura Magría para Televisión Española. Has comentado que el Español solo ha hecho un tiro a puerta, pero también has dicho que estás muy contento con el juego del equipo, que igualmente con un empate hubieras estado igual de contento, pero ¿te hubiera parecido justo que el partido hubiera terminado en empate?
Sí, pues si no metemos el penalti, sí, al final lo justo o no justo es al final... meter las ocasiones que tengas o no meterlas. Iván ha tenido una muy clara, le ha pasado por debajo de las piernas, pero le ha tocado con el talón el portero, que han pitado fuera de juego, que no era. Hemos tenido en la primera parte muchas situaciones de pase atrás, de último tiro, que tampoco las hemos metido. Entonces el Español ha hecho un buen trabajo defensivo, han cerrado bien por dentro. Cuando hemos ido por fuera en los centros tienen capacidad defensiva. Nos ha costado, pero bueno, si hubiéramos empatado, pero creo que la victoria es justa y no voy a una hipótesis de que si el empate hubiera sido justo o no, porque hemos ganado y estamos muy satisfechos de la victoria.
Sí, estem. Doncs gràcies a tots. Bona tarda.
S'acaba la roda de premsa de Mitchell, molt satisfet amb el rendiment de l'equip, donant per just el resultat, creient que l'àrbitre no ha tingut cap mena d'incidència en el partit i, evidentment, satisfet per aquesta distància momentània de 8 punts respecte al descens que té el Girona després d'aquesta jornada. I, per cert, deixeu-me afegir, ara que s'acaba la roda de premsa, que avui, aquí a l'estadi de Montilivi, s'han expulsat alguns aficionats, la gran majoria llevat d'un de l'Espanyol, pel que tenim entès, i que també hi ha hagut detencions. Els cossos policials han practicat detencions avui aquí a Montilivi d'alguns dels aficionats que han vingut. Insisteixo, un del Girona, la resta, la gran majoria, pel que ens expliquen, de l'Espanyol.
Perfecte, doncs aquest apunt que ens fa també sobre la situació de la graderia al Miquel Agut avui a Montilivi. Edu, que deus estar florint aquí a la zona alta de l'estadi del Girona.
Escoltant veus que aporten anàlisi al partit. Home, els protagonistes sempre es fan escoltar.
Doncs escoltats els protagonistes, a veu de gespa i els dos entrenadors a la sala de premsa, com te'n vas cap a casa?
Doncs amb la sensació que avui a l'Espanyol li han clavat una altra clau al fèretre. És així. Sento ser dur, sento ser cru, però jo crec que aquest equip va camí de segona de manera inexorable. Fins i tot començo a dubtar que un canvi a la banqueta, en aquestes 11 jornades que falten, fos suficient per salvar la categoria. El que tinc claríssim, 200%, és que si Diego Martínez continua, aquest equip és de segona l'any que ve. Això ho tinc claríssim, però claríssim. No són quatre jornades seguides perdent, és que directament l'equip està mort. Aquest equip està mort. Costa escoltar les rodes de premsa de Diego Martínez sense indignar-se. Fins i tot a vegades sense que se t'escapi el riure per algunes coses que diu el tècnic. Amb tot el respecte per ell, crec que aquest entrenador hauria d'haver deixat la banqueta de l'Espanyol fa moltes i moltes setmanes. Els jugadors no tenen cap guia, no saben què fer. Aquest equip no juga a res. El que deia en Fel, que ha vist alguns partits de l'Espanyol aquesta temporada, és exactament el retrat d'aquest equip. I és el retrat d'aquest equip durant tota la temporada. El que passa és que, i pot semblar molt estrany el que diré, però ho continuo pensant fermament, aquest equip ha tingut molta sort aquesta temporada a nivell de resultats. El futbol, aquesta temporada amb l'Espanyol, està sent molt generós perquè feia temps que jo no veia un equip que proposava tan poc, que posava tan poc interès en fer-li mal al rival, en buscar-los, en associar-se amb la pilota als peus, en jugar a futbol, de la manera que vulguis, però en jugar a futbol. Avui ha sigut una mostra més. El Girona ha jugat molt més a futbol. Igual que va passar a l'RC Stadium. Aquella vegada l'Espanyol va caçar dues oportunitats i va fer gol, i de fet, fins al minut 88, el resultat era d'empat. I el futbol tornava a ser molt generós amb l'Espanyol en el partit d'avui. El que passa és que quan un equip directament dimiteix d'una parcel·la del joc, que és la d'atac, com és l'Espanyol, perquè l'Espanyol només ha comparegut entre el gol d'Arnau i el gol de Braithwaite, ha comparegut aquella mitja hora. I d'aquella manera, perquè no ha estat incapaç de fer-li mal a Gazzaniga més enllà del gol. Quan un equip només compareix mitja hora en el partit, ho deixes tot en mans del rival i de l'atzar. I a l'atzar hi entra l'àrbitre. Estic llegint opinions a les xarxes de gent de l'Espanyol que diu que parla d'atracament d'això d'avui. Estic flipant bastant. Estic flipant. I el pitjor favor que crec que es podria fer l'Espanyol és parlar avui de l'àrbitre. Per mi, revisada i vista a la tele, l'expulsió de Sergi Gómez és clara. S'equivoca Ortiz Arias i el corregeixen des del VAR. Així és com ho penso. Va a mitja tíbia, gairebé, la cama de Sergi Gómez. I el penal, és veritat que és discutible, d'acord? Bé, els del Girona creuen que és penal, els de l'Espanyol creuen que no. Però és una jugada discutible. És l'atzar. Aquí hi entra l'àrbitre, també. Però si tu vas a buscar el rival, si tu poses esma a l'hora de competir, i no parlo d'avui, sinó de tots els partits, estàs molt més a prop de la victòria. Estàs molt més a prop de la victòria. Aquest equip està mort. Aquest equip, ho ha dit Darder, aquest equip només juga a incomodar el rival. I així ha estat tota la temporada. Llavors, és evident que el projecte ha fracassat, de Diego Martínez. És evident. Si no el fan fora, serà, vull pensar, que és perquè no hi ha diners. No hi ha diners. És que jo crec que ningú creu en Diego Martínez, ni el mateix Diego Martínez. El canvi avui que fa de Denis. Denis és un futbolista que tu has lluitat. Has lluitat per portar en aquest tram final de temporada. Val diners, Denis? Cobra bastants diners, Denis, I avui el treus a la segona part perquè és suplent i et carregues a Denis? Si Denis és el jugador 14, quan tu, entrenador, has estat el primer que l'ha reclamat? No ho entenc. No, la veritat és que el canvi no l'he entès, però bé, és una anècdota. La conclusió és que o l'Espanyol canvia l'entrenador o això fins al juny per l'Espanyol, aquestes 11 jornades poden ser un autèntic calvari. Jo crec que serà un autèntic calvari i ja us dic, començo a dubtar que fins i tot amb un canvi d'entrenador la posició, la cosa es pugui redreçar. I un últim apunt, parlant de la propietat, de la directiva, de la presidència. És estrany. És gairebé paranormal que algú que ha salvat el club econòmicament, perquè això és el que ha fet Chen des que va arribar, posar molts diners, l'està matant esportivament. Aquesta propietat està matant l'Espanyol. Aconseguiran una cosa, estan aconseguint una cosa, si aquest any l'Espanyol baixa, estan aconseguint una cosa que no ha aconseguit mai ningú, que és convertir l'Espanyol en un equip ascensor. Amb sort, perquè si baixa aquest any, Déu sap quan tornarà a pujar. Tant de bo si fos un any. I ja sé que la gent dirà, l'estàs matant abans d'hora, encara no ha baixat, de fet està encara fora del descens. D'acord, però la sensació que tinc jo és d'equip absolutament mort.
4 minuts i les 5. Arrencat, de fet, som gairebé arribant al descans del segon partit de diumenge a primera divisió. De dissabte a primera divisió.
El minut 40 de la primera part, Atlètic Club 0, Getafe 0, de moment sense gols, el Getafe, que va sortir de la zona de descens, però que necessita continuar sumant per allunyar-se del descens l'equip d'aquí.
I tenim en joc el partit del líder de la Premier, l'Arsenal.
Que està guanyant per 1-0 al Leeds, gol de penal de Gabriel Jesús, i per tant mantindria els 8 punts d'avantatge sobre el City, que recorda guanyar per 4-1 al Liverpool.
Per cert, sorteig fet de les dues entrades per anar a algun concert de Sons del Món, a la Ciutadella de Roses. La guanyadora, en aquest cas, és la Maria Antònia Montes, @mmontes6, a Twitter, que s'emporta aquesta entrada doble per un dels concerts de Sons del Món a la Ciutadella de Roses aquest estiu. Enhorabona a la Maria Antònia. Fel, alguna cosa més que deus estar florint tu també en aquesta zona alta de Montilivi?
No, quan has dit el segon partit el diumenge, dic, hòstia, sí que fot hores que som aquí. Dic, sí que hem vingut aviat i marxarem tard, però no era conscient d'haver passat la nit aquí, i llavors dius dissabte, dic, hòstia, sí, sí, fot rato, però no tant. Marxo molt content amb aquests 3 punts, marxo molt content amb la posició a la classificació, amb ganes d'anar al Camp Nou, a disfrutar de l'experiència de viure el Girona, de veure el Girona en aquell estadi, i esperar el proper partit a Montilivi contra l'Elx, 3 punts més. Per tant, l'horitzó pinta bé. Avui era un partit clau i em sembla que l'equip se n'han sortit, i sí que recordo quan em vaig estar veient el partit d'anada a Cornellà i veure l'Edu i en Dani molt emprenyats. I ha passat moltes jornades i continuen molt emprenyats, i mirat des de fora dius, hòstia, fa mala pinta aquest Espanyol, i veure un equip hòstia, sí, molt, o sigui, jo el partit d'avui l'he patit molt, però a mi m'agrada primera divisió que hi hagin aquests partits, i per tant sí que m'agradaria que l'Espanyol l'any que ve tu fos a primera i tornar a viure a Montilivi i tornar-los a guanyar, perquè al final aquí és un dia al plaer, i però tinc la sensació que, com diu l'Edu, fa molt mala pinta. Desitjar-los molta sort, desitjar que l'any que ve ens tornem a trobar aquí a Montilivi, anirem a esmorzar a un lloc més potent, un lloc que hi hagi peus de porc i algun porronet. Dani, ara, hem d'organitzar més bé l'any que ve això, i si més no, disfrutar d'un bon esmorzar, tu.
Avui no ha pogut ser perquè, com que estàveu una mica espantats, no els convidem avui.
que hi hagi estovalles, no? La taula.
Exacte, sí,
home, sí. Que hi hagi estovalles. Sí, sí. Brugui, tens titular ja de la crònica del Diari de Girona o no?
Encara no, però aniran la línia aquella dels més que 3 punts o una
Europa?
Cosa així.
Europa?
No.
No s'atreveix, encara.
Ja sabeu, sisplau, que jo no soc, no pujo a la Rafaleta de moment, eh?
Un rato li faria el titular, que vagi al lavabo i li posa el titular aquí, i posa enviar. Sí,
no, pobre de tu, boig.
Home, un tio només... que signa l'empat a cada partit, com ha de pujar la Rafaleta.
Clar.
Només una cosa, un apunt, que l'he contat abans en Miquel, ha sortit l'acte del partit, i explica el motiu pel qual ha estat expulsat a Reinier, que és per haver dit a l'assistent eres malísimo, malísimo.
Per si no ho havia sentit, li ha repetit sí. Reinier, que havia la targeta vermella, i que veurem quants partits més d'un li caurà,
segur
amb la vermella directa, sí. I una multa més també de dins del vestidor, com ha deixat clar també Mitchell a la sala de premsa. Bruguil, llegim el diari de Girona, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Fel, fins la propera, gràcies.
Fins la propera, una abraçada.
Mira, que surt Pacheco, la zona mixta de Montilivi, a veure si escoltem el porter de la Español.
Fernando, ¿qué tal? Mira, explícanos un poquito cómo está el vestuario después de esta derrota tan fuerte.
Bueno, dolido, al final es palo duro, veníamos con mucha ilusión de llevarnos 3 puntos, no ha podido ser, pero hay que seguir adelante. Al final la liga queda muchísimo, no podemos venirnos abajo, tenemos que gestionar bien las emociones. Estamos muy, muy decepcionados por el día de hoy, pero hay que seguir.
¿Cómo has visto la jugada del penalti, la que de alguna manera desencadena la derrota?
Bueno, la verdad que desde mi posición, pelín dudoso, pero bueno, tampoco quiero decir mucho más, hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice.
¿Te parece de todas maneras que el equipo ha hecho hoy suficientes méritos para sacar algo positivo de aquí de Montilivi?
Bueno, creo que el plan de partido que teníamos en mente en la primera parte lo hemos hecho bien. La segunda, a pesar de encajar el primer gol, creo que el equipo ha sido capaz de empatar y de encontrarse más cómodo. Pero bueno, luego al final pues estamos en esa dinámica que todo nos penaliza y todo nos sale mal.
Fernando, aquí Sergio Andreu, Catalunya Ràdio. Son 4 derrotas ya seguidas. No sé hasta qué punto se encienden las alarmas. ¿Cuál es el nivel de preocupación en el vestuario?
Bueno, el nivel de preocupación es el que tiene que ser cuando estás en una situación como esta, pero sin demasiado dramatismo, más allá de saber hacer autocrítica, pero saber que la semana que viene tenemos otra oportunidad y hoy hay que estar dolidos, hay que irse a casa jodidos, perdón de la palabra, pero mañana hay que pensar que tenemos otro partido en casa. Y que la única forma de sacar esto es yendo con ganas a entrenar, positivo, y sacarlo adelante.
Hola, Fernando, aquí a tu izquierda, Joan Camí, directo por RAC1. ¿Cómo ves al míster? ¿Crees que está capacitado para sacar esta situación adelante? Gracias.
Sí, totalmente. Nosotros ahí dentro estamos todos a una, confiamos en su trabajo. Y ahora estamos en ese punto del fútbol, ¿no? Por desgracia ya me ha pasado más veces de que todo nos sale en contra. Pero cambia, todo cambia. Hay que creer, hay que insistir, persistir y la dinámica cambia.
Hola, Pacheco, Josep Soldado para 3media. ¿Por qué crees que las cosas no salen? ¿Por qué cuando el equipo está mejor llega una expulsión, llega el 2-1, la dinámica esta que os está metiendo abajo?
Fútbol, creo que al final el estado anímico es muy importante. Cuando no llegan los resultados, parece que todo sale en contra, ¿no? Y es difícil girar esa sensación. La única manera es trabajar, confiar ahí dentro en nosotros, el día a día que sea bueno, que nos dé confianza, y luego cuando llegue el momento otra vez de demostrar que el equipo está unido, que el equipo quiere, aprovecharlo, y es cuando llega una victoria y todo cambia.
Fernando, Juan Asensio de Pericos en Radio Marca. ¿Qué mensaje se le puede enviar a la afición que hoy se ha desplazado aquí en masa, centenares de aficionados del Español, y ahora mismo pues no encuentra motivos para creer en este equipo y confiar en una posible salvación?
A la afición solo le podemos dar las gracias por todo el apoyo que nos lleva dando desde que está esta temporada y de que yo estoy aquí, y solo puedo dar las gracias. Nosotros ahí dentro estamos muy jodidos, pero estamos con la confianza de que vamos a ser capaces de sacarlo y estar a la altura de un poquito de todo lo que ellos nos dan.
Fernando Pacheco, l'entrenador, el porter de l'Espanyol, després d'aquesta derrota de l'equip 2-1 i demanant confiança per treure la situació endavant en aquestes 11 jornades que queden perquè s'acabi la Lliga a primera divisió. Joan, alguna cosa més des de la teva posició?
Tot venut.
Molt bé. Del Peix també.
Per cert, sí, aprofito que havia de sortir Sergi Darder a la zona mixta, finalment no ha sortit perquè ha hagut un cop i el peu, es veu que l'estan tractant, haurem d'estar pendent a les pròximes hores, en principi no és greu, però vaja, s'ha hagut de quedar amb els metges del partit, un impacte que ha rebut al minut 60 de partit, ha pogut continuar, però quan ha arribat al vestidor es veu que tenia un tall força contundent al peu dret.
Deixa'm dir sobre això, Joan, perquè l'he vist passar per aquí ara fa dos minuts, que anava amb xancles, coix, però semblava que no estava gaire preocupat. Vull dir que segurament és el tall, el mal que pugui sentir, però per tranquil·litzar la parròquia de l'Espanyol, sense ser jo metge, la sensació que he tingut quan l'he vist és que tampoc no semblava res gaire important.
Molt bé. Joan, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Doctor Agut, fins la propera.
Fins la propera, mestre Puig.
L'Espanyol Atlètic de Bilbao dissabte que ve, a un quart de cinc de la tarda, dissabte d'alguna cosa. Dissabte de resurrecció, o dissabte de glòria, o dissabte de Setmana Santa. Dissabte que ve, a un quart de cinc de la tarda.
Esperem que no sigui un dissabte de merda. Això és l'únic que esperem.
L'Espanyol Atlètic de Bilbao, el Girona, que juga al Camp Nou dilluns de Pasqua. Aquest, veus? Sí, és dilluns de Pasqua, no?
Sí, sí,
el dia de la Mona, a les 9 de la nit, Barça-Girona.
Mala i Tebas.
Edu, Dani, bon viatge de tornada cap a la base.
Adéu.
Adéu.
Hem de parar a berenar? Vols fer alguna aturada estratègica o no?
Podem parar a casa del Xavi.
Home,
sí, mira, estem aquí al costat.
Si trobes algú...
No. Diu, aquesta és la casa del Xavi. Clar,
no, no, va, ja, això no és estratègia.
aquella piscina olímpica.
No la sabria trobar, la casa d'en Xavi.
El xalet de tres plantes.
Sí, sí.
Té pista de tenis.
Sí, jo visc el segon. Mira, el de tres plantes visc el segon. Que vagi bé.
Bé, que vagi bé.
Adéu-siau. Adéu. L'Enric Soto tocant els botons de manera impecable des de l'estadi de Montilivi. Els he acomiadat a tots, no? Hi ha tanta gent?
Crec que sí.
Passen 6 minuts de les 5. Actualitzem-nos amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
Bona tarda.
Què està passant al món?
Doncs hem de parlar de l'incendi forestal que continua cremant a la serra de Pàndols, a Gandesa, a la Terra Alta. Ara mateix hi treballen més d'una trentena de dotacions dels bombers. L'alcalde, Carles Luz, ha explicat a RAC1 que no hi ha previsió de desallotjar ningú, ja que el foc no és a prop de la zona poblada. Insisteix també que s'ha fet molta feina de prevenció al lloc i que això pot ajudar a frenar les flames.
A favor de poder frenar l'abans del foc està la prevenció que s'ha fet durant aquests dos anys en la gestió forestal, extracció de fusta, neteja de bosc, i just en esta carena d'esta muntanya de Pàndols està pasturant, estan les cabres amb el pastor pasturant i netejant el sotabosc. Jo penso que aquests elements ens ajudaran a frenar l'abans del foc.
El foc està, segons Luz, en una zona complexa, de difícil accés, amb el problema afegit que hi bufa vent. Un vent que demà també complicarà l'extinció del foc. Martí Oliveres.
Doncs sí, molt pendent sobretot del vent. Aquestes ventades que han estat intenses, 50, 60, 70 km per hora a la Terra Alta, ara de cara a la nit ha d'anar mainant aquest vent cada cop més fluix sense desaparèixer, i és que demà reforça amb el pas de les hores migdia tarda la mestralada. Aquest vent de mestral serà intens al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La bona notícia és que entremig aquesta nit i matinada pujarà molt la humitat i baixarà la temperatura, condicions doncs clarament més favorables per les tasques d'extinció.
Gràcies, Martí. L'incendi de Pàndols s'ha declarat el dia en què està activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendis a 4 municipis de la Catalunya central, i l'accés a l'espai natural de Montserrat està tancat per aquesta raó. I en política catalana, Pere Aragonès ha demanat avui unitat política per fer front a la manca d'aigua al país. El president de la Generalitat s'ha mostrat a favor de posar sancions a aquells ajuntaments que no compleixin les normes per reduir el consum d'aigua. Ho ha dit al canal El Nou TV.
Aquí jo vull ser molt clar. Si tenim una normativa, s'ha de complir. I, per tant, si no es compleix, hi han d'haver unes conseqüències. Hem de ser flexibles, hem de comprendre totes les situacions, hem d'acompanyar. No hi ha cap voluntat recaptatòria amb les sancions, sinó que el que hi ha és una voluntat de garantir que la llei es compleix. Perquè, si no, a tots els sectors que estan fent un esforç, per exemple, al sector ramader, estaríem donant un pèssim missatge.
Això, recordem-ho, després que ahir la cimera entre partits sobre la sequera acabés sense acord precisament pel tema de les sancions.
Gràcies, fins ara.
Fins ara.
Passen 9 minuts de les 5, pausa, i tornem d'aquí a 22 minuts. Arrenca una final catalana de la Champions femenina de waterpolo a Can Llong entre el Sabadell i el Mataró.
El Girona Espanyol es juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Descobreix la personalitat dels vins del cor de Catalunya amb Gourmet La Vanguardia. La nova selecció de vins de la D.O. Pla de Bages et porta l'Artium Cabernets del celler cooperatiu d'Artés, la rasa de Can Serra dels Exhibis i el Baroc de Mas de Sant Iscle. 6 vins negres valorats amb 89 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és... això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boldam, per descomptat, doble malta. La seva Boldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i li sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Operació Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC més 1 Podcast. RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suany.
Aquesta setmana compartim la història d'un clàssic dels U2, Pride in the Name of Love. Sabeu què s'amaga darrere d'aquesta cançó? Us ho expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més 1.
Superesports a RAC1.
Minuts i un quart de 6 de la tarda, Superesports a RAC1, fins a les 8, que arrencarà la prèvia ja de l'Elx Barça des del Martínez Valero, i després ho empalmarem tot plegat amb el Tu Diràs, amb el Dani Aguilar, fins a arribar a la 1 de la matinada. Ho hem explicat, la classificació del Barça de futbol sala per la final de la Copa del Rei, demà final contra el Cartagena, que ha derrotat el Peñíscola a la tanda de penals a la primera semifinal. Malauradament, però, la classificació del Barça es veu tacada per una altra lesió que sembla greu al genoll dret de Sergio Lozano, que seria la quarta a l'últim minut d'aquesta semifinal. Ens escolta i li agraïm l'entrenador del Barça de futbol sala, el Jesús Velasco. Hola, Jesús, bona tarda.
Bona tarda.
Ahora hablamos del partido, Jesús, pero ¿qué sabéis de cierto de Sergio Lozano? La pinta era mala por televisión, me imagino que allí también viendo las lágrimas de él. No sé si se sabe alguna cosa de cierto.
No, el mecanismo de producción de la lesión, él la identifica con las otras que ha tenido. Eso es lo único que te puedo decir. Vamos a esperar y bueno, ojalá. Ojalá no sea nada. Y
el vestuario, me imagino que roto, ¿no? Lo veíamos en la pista, él llorando, muchos jugadores acercándosele. La imagen del vestuario debe ser de las difíciles de explicar.
Hombre, es que él es una bandera para nosotros, bueno, al final, y yo creo que sobre todo los compañeros, ¿no? Le han visto pues todo lo que ha sufrido, todo lo que ha peleado por estar ahí, el espíritu que tiene. Entonces, claro, pues te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Bueno, a ver, es que no sé qué decirte.
Sí, parece mentira que pueda ser tan cruel el deporte a veces, ¿no? Que dices, una, dos, tres, dices, no, una cuarta no habrá, y patapam, una cuarta.
Sí, ojalá no lo sea.
Ya, sí, sí, exacto. Esperemos que no, pero como dices...
Él está machacado, está destrozado y lo que has dicho tú, parece que habíamos perdido, pero... Bueno, esto sigue adelante y vamos a ver, ojalá no lo sea, y en caso de que sea, pues nos toca apoyarle todos, y él es un guerrero, él va a pelear y va a querer volver, eso está claro, ¿no? Entonces, bueno, nada más, no hay que esperar.
¿Él continúa con vosotros o se va para Barcelona, Jesús?
No te sé decir, eso ya lo decide el cuerpo médico y no te sé decir, ahora mismo acabamos de llegar al hotel... Estamos yendo a comer y ahora hablaremos con el doctor, los doctores y a ver lo que decían ellos.
Claro, el trabajo también para gestionar esto dentro del vestuario. Como decías, hay una buena noticia que el equipo se ha clasificado para jugar la final mañana de esta Copa del Rey, pero a la vez ha recibido un golpe muy fuerte con esta lesión de Sergio. Esto ahora toca gestionarlo en pocas horas, Jesús.
Sí, bueno, esto va más allá de lo deportivo, ¿no? Hemos vivido en un solo partido, pues lo más bonito del deporte es competir contra un gran rival, ganar un partido jugando muy bien, y lo horrible que es el ver una lesión de un jugador, de un compañero, y además en las circunstancias en las que está, ¿no? Sergio Lozano. Entonces, bueno, a ver. Ya está, hay que seguir adelante y mañana hay que jugar, intentar hacer todo lo posible para llevarnos el título y, por supuesto, ofrecérselo a él, pero bueno, y esperar sobre todo que ojalá que sea poca cosa.
Entonces, convertirlo, imagino, en un factor motivacional a favor, pensando en mañana.
Bueno, yo eso no lo voy a utilizar, por supuesto. Eso no, o sea, eso va mucho más allá de un partido, sí, de un título... No lo voy a hacer. Supongo que los compañeros pelearán por él también, claro, uh-huh. Cómo no. Pero vamos, yo es que eso creo que son aquí, no hay ni que decirlo.
Claro. ¿Has hablado con él, con Sergio, o era momento de dejarlo también tranquilo?
No, ahora él está ahí con lo suyo y ya está, hay que apoyarle y ya está. Le da un abrazo y nada más, ¿no? No tienes que estar encima de él tampoco. Aparte, yo tengo la rueda de prensa, ahora el autobús para acá. No, ya habrá tiempo para todo eso. Ahora yo creo que hay que darle tranquilidad y que esté eso, que esté sereno lo más posible dentro de la situación que tiene encima. Y bueno, entender que oye, esto ha pasado, pues la gran suerte dentro de todo esto es que él está en el Barça y aquí todo funciona muy bien, ¿no? Y le vamos a tratar muy bien y le vamos a recuperar bien y está en las mejores manos, ¿no? O sea, esa es la gran suerte, ¿no? También.
Una última, si es que tienes ganas de hablar de la final de mañana y del Cartagena, del rival, ¿qué os espera mañana en esta final, Jesús?
Bueno, espera un rival que está haciendo una temporada un poco intermitente en el juego. Creo que tiene una muy buena plantilla. Ofensivamente es un equipo muy peligroso, con mucha calidad, ¿no? Uno contra uno, buena finalización, y que tendrán pues toda la ilusión, ¿no? De jugar, no sé si es, la verdad, no sé si meto la pata, pero creo que es la primera final que jugaría, ¿no? En la historia del club. Entonces, bueno, vamos a apuntar un equipo que tiene poco que perder y que va a poner en la mesa pues todo lo que tiene. Nosotros, pues bueno, a intentar seguir en la línea de hoy, que creo que hemos hecho un partido muy serio, un partido, hemos estado muy concentrados, hemos cometido pocos errores, y eso en los partidos decisivos, pues marca diferencia, ¿no? Entonces, a ver si conseguimos estar en la línea de hoy.
Demà, a les 8, aquesta final, allà hi serem a recuperar, a explicar-la. Jesús, que no sea lo que parece, a ver si hay suerte. Muchísimas gracias por atendernos.
Ojalá. Muchas gracias a vosotros.
Jesús Velasco, l'entrenador del Barça de Futbol Sala, qui li agraïm que ens hagi atès a 12 minuts perquè siguin 6:45 de la tarda, després del que sembla una pèssima notícia, que seria una altra lesió greu al genoll dret de Sergio Lozano, que seria la quarta a la seva carrera. Però ens deia Velasco, diu que està convençut que si és això, lluitarà per tornar per una quarta vegada als terrenys de joc. 11 minuts i arrenca la final de la Champions femenina de waterpolo entre el Club Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró. I ens demana pas des de Can Llong amb protagonistes l'Albert Ferran. Hola, Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavi. Doncs sí, aquí a la prèvia del gran partit d'aquest final de la Champions femenina entre el Sabadell i el Mataró, i som amb els dos presidents, amb el Claudi Martí, el president del Club Natació Sabadell. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I amb el president del Mataró, el Francesc Casabella. Francesc, bona tarda.
Bona tarda.
Veniu, Claudi, de dinar de directives, no?
Dinar d'amics, per dir-ho d'alguna manera. Sí. La veritat, doncs, bueno, teníem algunes coses que parlar, doncs, del nostre esport, del futur del que és el waterpolo, i hem aprofitat, doncs, el dia d'avui per fer un dinar amb el president de l'espanyola, de la catalana, i, bueno, compartir una estona.
Som on tothom final, amb una final catalana, organitzada aquí a Catalunya, la Final Four, amb els dos clubs, la Federació Catalana, de moment és el guió perfecte.
Bé, jo penso que sí, jo penso que un dels primers objectius d'aquesta final era que la poguéssim fer a Catalunya, compartir l'organització amb la Federació Catalana, els dos clubs que, com he dit, ens vam posar d'acord des del primer moment en què havia de ser una final catalana per gaudir-la tots, i estic realment molt, molt i molt content que es faci les nostres instal·lacions, però el que estic més content és que sigui una final catalana entre el Sabadell i el Mataró.
Pocs minuts de començar la final, el president del Sabadell està nerviós.
Si et digués que no t'enganyaria, perquè jo, el Francesc, que està aquí davant, riu perquè em coneix i sap que nerviós no puc amagar-ho, no? Sí, estic nerviós perquè, com totes les finals, i expectant, doncs, que comenci ja, doncs, per poder gaudir-la i intentar guanyar-la, i si ens la guanya el Centre Natació Mataró, jo seré el primer en felicitar-los, perquè se la mereixeran, igual que se la guanyem nosaltres.
Ahí va tocar patir contra l'Horizonte. No, fins l'última jugada, l'última defensa, va tocar suar de valent.
Bé, això és Champions, és Copa d'Europa, és una Final Four, tots ho sabem, els que l'han jugat moltes vegades, els amics de Mataró que l'han jugat menys però també ho saben, són partits del màxim nivell, màxima exigència, i aquí tothom que arriba té oportunitat de guanyar-la i té qualitat suficient. Per tant, tens que estar sempre a tope, lluitar fins al final, i avui tornarà a ser més del mateix.
El president del Mataró, confirmes els nervis a pocs minuts de la final?
Jo crec que tothom els porta per dins, i després, quan fan el primer xiulet, es mira de passar de la millor manera. Evidentment és una situació ja no singular, perquè és la primera vegada que ens hi trobem, sinó importantíssima per tots els clubs i per l'esport català al final, perquè no deixa de ser, i ho dèiem i ho hem dit aquests darrers dies, setmanes, quan hem estat organitzant això i parlant-ne molt amb els mitjans, que no només és una oportunitat, sinó també un privilegi per dos clubs que volen estar a dalt de tot i que lluiten i s'ho mereixen per arribar a una final que qualsevol ho diria. Escolta, se'n parla molt d'altres esports, de les Champions Leagues, estem parlant de waterpolo femení, el més alt nivell. És, al meu entendre, avui per avui, a nivell de clubs, el millor waterpolo femení que es pot veure al món, i el tenim a casa.
De moment el Mataró ja ha fet història, no ha jugat mai una final, però clar, imagina que arriba a la final, escolta, ara evidentment la voleu rematar.
Sens dubte, i aquí està la il·lusió, no? Amb això, el nostre és un equip en progrés, el Sabadell porta molt més anys a darrere, amb molta més experiència a l'esquena, el nostre és un equip que ha estat creixent els darrers anys, vam tenir l'oportunitat de jugar la final de la Copa Leni a casa i guanyar-la l'any 2016, vam participar en una Champions el 17, on evidentment anàvem amb una trajectòria molt inferior i amb una experiència inferior també de la resta d'equips, entre ells el Sabadell a jugar de Kirishi a Rússia. Avui és una mica diferent, hem preparat molt bé l'any, no hem perdut cap partit en tota ni la fase de grups ni després a quarts de final, els hem guanyat tots a fora i a casa, i ahir vam tornar a guanyar, òbviament, i esperem tornar a guanyar avui, com també espera el Sabadell. Evidentment és una final, i amb una final, com sempre jo dic, és qüestió de detalls, i a vegades per detalls es guanyen o es perden.
Ahir els dos entrenadors destacaven aquest moment dolç del waterpolo català, esportivament i també a nivell institucional.
Bé, és un esport que a vegades sembla que només sortia als mitjans només quan hi ha Jocs Olímpics, i perquè la selecció espanyola s'acosta a fer medalla, no? O si no en fa. Els que piquem pedra cada dia, cada setmana, cada mes a les piscines, sabem que això no és casualitat, és fruit de molt esforç, del recolzament només òbviament de les institucions, que hi és, i en aquest cas ens en deixaríem sempre alguna, però també dels nostres socis. perquè els clubs esportius només poden afrontar, com nosaltres, amb escreix o no, aquest tipus d'events, amb l'ajuda dels socis i la massa social que ens recolza.
A Sabadell és la cinquena vegada que és seu de la Final Four, les altres quatre les heu guanyat. Per tant, escolta, Can Llong és un fortí pel Sabadell.
Sí, en aquest aspecte podríem dir que sí, però jo, que sempre sóc una persona de números, dic que les estadístiques estan per confirmar-les o per trencar-les, no? I per tant, cada final és diferent, cada Final Four és diferent, a casa o a fora, i per tant, jo crec que el passat no té poca cosa a dir, i el que compta és el present i el que puguis fer en el partit d'avui davant del rival de Tor, que en aquest cas doncs, és el Mataró, i per tant serà una final nova i diferent com totes les que hem jugat a casa abans.
I aquesta rivalitat, diria que xula, que s'ha creat amb el Mataró els últims anys, realment us realimenteu els dos, al final qui surt guanyant és l'esport, la competició.
Evidentment, totalment, qui surt guanyant és l'esport, és el waterpolo, és l'esport femení, és l'esport català, és el nivell, la il·lusió dels nostres i les nostres esportistes de veure doncs, que cada vegada doncs, tenen oportunitats més grans per arribar a l'elit, a tots els nivells. Jo crec que això és maco. És maco doncs, que la feina del dia a dia que fem els clubs, amb els nostres esportistes, amb els nostres socis, amb les nostres institucions, amb tothom, doncs, que dona fruits com aquest, que permeten doncs, visualitzar l'esport, gaudir-lo i arribar el més amunt possible.
Quin ambientàs que viurem avui. De fet, des d'una hora abans del partit gairebé ja feia patxoc a la piscina en el partit pel tercer i quart lloc. La veritat és que avui serà un dels grans ambients que podrem recordar.
Bé, jo penso que avui serà un moment important respecte a aquest tema, perquè ho parlàvem dinant ara, no? Aquí serem unes 1.500 persones, si haguéssim tingut una capacitat per 3.000 seríem 3.000, però això encara li dona més valor, és a dir, quan la gent, a vegades els de casa no sabem apreciar aquestes cosetes, però aquests dies parlant amb la gent de l'Alent, gent d'altres països que estan aquí, li donen molt valor el que fem amb el nostre esport i el que aconseguim avenç d'aquest tipus, d'aquest nivell, i amb tanta gent i amb tants mitjans com vosaltres cobrint l'esdeveniment, i això també és una cosa que hem de tenir en compte i valorar.
Molta gent, molts aficionats evidentment del Sabadell, també president del Mataró, molta gent que ve des del Maresme, evidentment, que ahir ja van ser molt protagonistes en la segona semifinal. L'equip amb solvència va aconseguir la classificació, però avui en principi han de tenir encara un paper més important.
Bé, agrair, evidentment, la nostra afició és sempre crida molt, és molt canalla, molt jove, sempre recolza molt a l'equip. La mostra la tenim a l'eliminatòria quarts al Sorrall a Mataró. Més tinguéssim per omplir, més ompliríem, i això ho diem no per dir, sinó que és així, i al final es tracta d'animar l'equip i els colors que vols, que portes al cor, no? Tota la canalla que vem nosaltres és canalla que ve fent waterpolo de categories, bé, són els germans de les que juguen, família, i al final és un club el nostre molt familiar i que vol estar a sobre de les noies.
Doncs presidents, us deixo que aneu entrant ja ocupant la vostra posició. Jo crec que serà un partit que recordarem tots i que al final doncs, qui guanyi serà el millor, evidentment, d'aquesta primera Final Four o la primera final de la Champions entre catalans, tant de bo, perquè no la temporada vinent es pugui repetir. Moltíssimes gràcies, Francesc.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Claudi.
Moltes gràcies.
Claudi del partit. Doncs les paraules dels presidents dels dos clubs, del Club Natació Sabadell, del Centre de Natació Mataró, res, a pocs instants que comenci aquesta final, la final catalana de la Champions. Per primera vegada a la història, dos equips del mateix país juguen la final de la màxima competició europea.
Minuts i dos quarts de sis de la tarda. La seguida tornem cap a Sabadell, cap a Can Llong, a primera divisió, segona part en marxa, Sant Mamés. Mollom.
Sense gols, Atlètic Club 0, Getafe 0, 10 de la primera part i amb els porters inspirats, tant el del Getafe com el de l'Atlètic Club.
Qui va per feina és l'Arsen a la Premier.
Sí, perquè a l'inici de la segona part ha marcat dos gols més, han estat Xhaka i Gabriel Jesús, que fa un doblet, per tant, Arsenal 3, Leeds 0, 22 de la segona part. L'Arsenal mantindria els 8 punts sobre el City.
Avui tenim clàssic, a Alemanya, un sí. Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, el debut de Tuchel, de fet, a la banqueta del Bayern. El viurem Superesports amb el Gerard Ballera. I a segona, com tenim la jornada?
Amb un partit en joc al Plantío i amb victòria local. Burgos 2, Racing 0, al 9 de la segona part.
Juga la Penyes, l'únic català que juga avui a 3 quarts de 9, a la pista del Breogán. Breogán Penya per obrir la jornada dels catalans en aquesta lliga
a les 6, no?
ACB. A les 6 de la tarda?
Juraria que sí, sí, a les 6.
Doncs a les 6 de la tarda de la gallega, aquest Breogán Joventut de la Lliga ACB. Tornem a Can Llong. Albert, ets per aquí, eh?
Sí, sóc per aquí. Sóc per aquí ja.
Ple, ja la piscina ple, és plena, ple. Sí, eh?
De fet, comentàvem als presidents que una hora abans del partit ja hi havia un gran ambient. I sí, sí, unes 1.500, potser més, persones que avui, vaja, omplen aquesta instal·lació de Can Llong. Quan està a punt d'arrencar el partit, ja les jugadores col·locades i a punt d'arrencar aquesta final de la Champions femenina.
Doncs puntualitat, eh? Encara no dos quarts de set de sis de la tarda. Comença la final de la Champions femenina. Sort pel Sabadell i el Mataró, que guanyi el millor, Albert.
Amb la primera bola pel Sabadell. Per tant, les anfitriones que tindran aquesta primera possessió, primers segons d'aquesta final de la Champions femenina, hi haurà un campió català.
I al costat de l'Albert, per ajudar-nos a comentar-la, l'entrenadora del Mediterrani, la Marian Díaz. Hola, Marian, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots, què tal?
Tens un favorit o és difícil fer pronòstic en una final com aquesta?
Bueno...